Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Partit Popular acusa Salvador Illa d'estar implicat en una presumpta trama de corrupció de venda de mascaretes defectuoses quan era ministre de Sanitat. El president ho nega rotundament i adverteix els populars de portar-los als tribunals. Escoltem el diputat Alejandro Fernández del Partit Popular i el president Salvador Illa.
Porque hoy sabemos que Coldo y Chili sí intermediaron coordinados la compra de mascarillas de su ministerio y que según Coldo, usted, señorilla, reportaba los avances a Chile por Signal a diario. ¿Constituye ello un delito? No me corresponde a mí decirlo.
Y acaba de cometre una imprudència greu i un error greu que lamentarà. És completament fals el que ha dit. Mereix el premi a la ficció política. És completament fals. Ni sé qui és aquesta persona que vostè menciona, ni he parlat per cap aplicació, ni he tingut cap conversa amb ell, es deixa vostè emportar per la passió d'alguns. Té una oportunitat de desmentir-ho. Si no, em reservo les meves accions.
Ha passat a la sessió de control que se celebra aquesta tarda al Parlament i ja ha subratllat que Santos Cerdán ha entrat a la presó sense ser militant del PSOE. I Catalunya ha registrat 43 morts atribuïbles a les temperatures entre el 22 i el 30 de juny, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes de l'Institut Carlos III. Són les primeres del període estival que es comptabilitza des del 15 de maig i que aquestes alçades de l'estiu igualen a les més altes fins ara, les del 2022. La sèrie històrica comença el 2015. 8 de cada 10 morts per aquest motiu dels últims dies de juny són persones de 65 anys o més. A l'Estat, les defuncions imputables a la calor en el mateix període han arribat a les 265. Per cert que 22 dotacions del bomber, 6 de les quals aèries, treballen a hores d'ara en un incendi agrícola entre els nuclis de Sanaüja i Ribelles a la Segarra. S'ha rebut l'avís a 2:45 de la tarda. El foc està a tocar de la zona forestal. S'ha demanat el confinament dels veïns, el tall de línies elèctriques i de carreteres i estan prioritzant en aquest moment el flanc dret. Avui que jutges i fiscals han iniciat 3 dies seguits de vaga per rebutjar la reforma de la carrera judicial impulsada pel govern espanyol. Una protesta que xoca frontalment amb el dictamen del Consell General del Poder Judicial, que considera que el dret de vaga d'aquests professionals no té, ara per ara, cap suport normatiu. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 1 de juliol i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Marc Jaurier Guízar.
Bon dia, matí de dimarts molt tranquil aquí a Catalunya, però sí, ens hem despertat una altra vegada amb unes mínimes ben elevades a la línia de la costa. A partir de mig matí i mitja ja tenim el creixement de les primeres nuvolades, que sobretot són molt més vistoses al Pirineu i Prepirineu. De fet, al llarg de la tarda els ruixats faran acte de presència a aquest sector i compte perquè aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells que es trobin al Ripollès, al Berguedà, al Solsonès o també al Lluçanès. A mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats inclús s'extendran per moltes més comarques de la Catalunya central i en moments de descarga les temperatures baixaran. Màximes que s'ubicaran entre els 40 i 41 graus una altra vegada entre el Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre i a Catalunya central, prelitoral i també l'interior de les comarques de Girona, valors entre els 35 a 38 graus. Per tant, es presenta un dimarts una altra vegada ben càlid. Que vagi bé!
Bé, doncs avui al Connectats nosaltres parlarem del problema que suposa no desconnectar durant les vacances. I ho farem amb Antoni Baena, que és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la paradoxa del català i el que valoren les empreses a l'hora de contractar graduats. A partir de les 5 coneixerem Víctor Nogués, el nou entrenador del juvenil de l'Associació Esportiva Prat. Continuarem amb Salut per ocupar-nos del bruxisme, del seu origen i també del seu tractament. I acabarem amb Cultura per interessar-nos pel Festival de Música Electrònica Soundit, que després de 10 edicions a Barcelona aterra precisament aquest juliol al Prat. Doncs tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa posa en marxa la campanya d'estiu per aconseguir mantenir estables les reserves de sang durant juliol i agost. I és que durant aquests dos mesos les donacions poden arribar a baixar un 30% a causa de les vacances i la calor. El títol d'aquest any és Com un amor d'estiu salva vides no s'oblida. Fa una crida a donar en companyia i posa l'accent en el gest solidari emotiu que és donar sang. En aquesta línia ofereix als donants la possibilitat de compartir un estiu gastronòmic amb qui vulguin. Quan donen sang en un duo, participen en el sorteig d'obsequis gastronòmics per a dues persones. En el cas del Banc de Sang de Terrassa, la campanya va de la mà d'Héctor Vázquez, l'influencer gastronòmic darrere del compte d'Instagram Comer Terrassa i que va passar pel Connectats ara fa uns mesos. Així, en col·laboració amb restaurants locals, obsequiaran sortejos per a àpats i experiències gastronòmiques. L'objectiu és arribar a les 40.000 donacions durant aquests dos mesos per cobrir la necessitat de sang als hospitals, que es manté com a la resta de l'any.
Gràcies, Sergi. I ara anem a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Des de Sabadell us expliquem que l'Ajuntament ha adjudicat les obres per construir una nova gatera municipal que estarà ubicada al barri de Can Roqueta. Ho ha adjudicat la Junta de Govern local, uns treballs que reben una inversió de prop de 324.000 euros. El servei podrà acollir temporalment gats comunitaris o salvatges que per motius de salut no puguin quedar-se a la seva colònia. A més, la previsió també és que l'equipament faci una feina de socialització dels animals. El portaveu del govern, Eloi Cortés, apunta l'objectiu que ha de seguir l'equipament.
No és una gatera per acumular gats, és una gatera per poder acompanyar, doncs, cuidar, tractar els gats que es capturen, doncs, que estan malalts, que no estan en condicions per estar en llibertat, etcètera, etcètera. I, per tant, l'objectiu és que tinguin una sortida, sigui perquè s'adoptin o perquè tornin a la seva colònia. No?
La previsió és que les obres de la gatera puguin començar després de les vacances. El termini d'execució dels treballs és de 4 mesos, així que es preveu que puguin estar acabats a principis de 2025.
Gràcies, Mireia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. L'empresa encarregada del servei del monitoratge esportiu farà un ERTO als 14 monitors de la piscina municipal Mireia Belmonte, a qui se'ls acabava el contracte ahir dilluns. El govern local va anunciar ahir mateix que amplia temporalment el servei de monitoratge de les instal·lacions esportives. D'aquesta manera, defensa, els treballadors de la piscina podran negociar la seva situació amb l'empresa mentre duren les obres que, previsiblement, començaran aquesta setmana. Els monitors lamenten que són ells els que surten perjudicats després que l'Ajuntament no renovés la licitació dels seus contractes al setembre, quan caducava inicialment, i que se'n fes una pròrroga. En canvi, diuen, tant el consistori com l'empresa subrogada surten així al pas de les conseqüències que pogués desencadenar aquesta mala gestió. Escoltem Rubén Martínez, delegat sindical i monitor de la piscina Mireia Belmonte.
La empresa se salva de todas las consecuencias que podía llegar a tener y el ayuntamiento se libra de todo lo que pueda llegar a pasar y los que lo pagamos somos los trabajadores. Nos mandan alerta. No a todos les sale a cuenta porque tienen varios trabajos, no es un sitio donde puedas tener 40 horas.
L'ERTO comportarà que els monitors cobrin el 70% del seu sou sempre que no tinguin altres feines, ja que aleshores el percentatge és inferior. Un fet habitual perquè, expliquen, la jornada laboral a la piscina no arriba a les 40 hores setmanals. Un cop l'empresa comuniqui als monitors el seu futur, asseguren que prendran les mesures legals que calguin. De moment, la piscina estarà oberta fins aquest divendres i es preveu que sigui llavors quan comencin les obres, que s'allargaran 8 mesos.
Gràcies, Anna. I ara continuem pel Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La policia local del Prat de Llobregat ha detingut aquest dilluns a 10:45 una persona implicada en diversos furts i amb una ordre de recerca i detenció per robatoris amb intimidació. Els fets van succeir al tram central de l'avinguda Verge de Montserrat. Es tracta d'un dispositiu especial que aquest cos de seguretat desplega de forma habitual a finals de mes i que es dedica a la vigilància de caixers automàtics per evitar furts cap a persones grans al municipi quan aquestes acostumen a retirar els diners de la pensió.
Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Es manté activada l'alerta per calor intensa i a Castellà l'accés a les piscines d'estiu del complex esportiu de Puigverd i del casino del Racó serà gratuït de 12 a 6 de la tarda. Davant aquesta previsió de temperatures molt altes d'avui dimarts 1 de juliol, Protecció Civil manté activada l'alerta de l'avís de calor intensa. A Castellà i la comarca l'avís és de color taronja en perill alt i per aquest motiu l'accés a les piscines d'estiu del complex esportiu de Puigverd i del casino del Racó serà, com dèiem, gratuït durant les hores de calor més intensa. A més, es recomana molta precaució i seguir els principals consells per suportar millor les altes temperatures amb hidratació freqüent i amb ingesta d'aigua contínua. Les recomanacions també inclouen els refugis climàtics municipals o els espais climatitzats públics, així com evitar sortir al carrer en les hores de més calor. A casa es recomana abaixar persianes durant el dia i la ventilació durant la nit, a més de passejar les mascotes en les hores de menys calor.
I encara ens queda saber l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Més de 150 treballadors i treballadores municipals s'han concentrat aquest dimarts davant de l'Ajuntament de Sant Cugat per protestar contra la retallada en drets laborals que asseguren que estan patint, l'incompliment d'acords laborals assolits i ratificats al ple, el manteniment de la plantilla municipal, la falta de voluntat negociadora per part de l'equip de govern i la reducció d'un 5% de la paga del factor de lluita contra l'absentisme laboral són algunes de les principals reivindicacions del col·lectiu, que compta amb el suport de tots els sindicats municipals, és a dir, IACATAC, Intersindical, Comissions Obreres, CIFEPOL i UGT. Pel que fa a les retallades en drets laborals, critiquen que la paga de productivitat no es cobri si no s'han treballat tots els dies de l'any, que substitueixin caps de servei per directors nomenats a dit i la burocratització dels processos interns, entre d'altres. Aquestes retallades repercuteixen en el servei que oferim a la ciutadania, han expressat alguns representants dels treballadors en declaracions als mitjans. Està previst que les concentracions es repeteixin el dimarts 8 i 15 de juliol al matí i el dilluns 21, durant la celebració del ple de juliol. A més, els representants sindicals han afirmat que alguns treballadors ja han interposat denúncies per incompliments retributius i que està previst interposar-ne més durant els pròxims mesos.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Les vacances són una oportunitat per desconnectar i descansar, però en una societat hiperconnectada aquest objectiu és cada vegada més difícil d'aconseguir. Per parlar sobre aquesta qüestió, avui hem convidat a l'Antoni Baena, que és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Molt bona tarda, Antoni.
Hola, bona tarda.
També saludem al company Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs comencem per preguntar per què resulta tan difícil separar l'àmbit personal del laboral per algunes persones, no per tothom, però sí per algunes persones. Antoni.
Doncs principalment un dels problemes que tenim és que no separem dispositius, per exemple. O sigui, ara ja només tenim, acostumem a no tenir inclús ni telèfon a casa, tenim únicament un mòbil i per facilitar una mica la tasca, al final el fem servir també per la feina. Llavors això dificulta moltíssim aquesta separació.
Per tant, has apuntat directament al telèfon mòbil. Aquest seria el principal enemic per intentar assolir aquesta desconnexió en un període de vacances?
Sí, el que passa és que estem parlant de desconnexió laboral. No estem parlant d'una desconnexió lúdica, una desconnexió... Perquè, clar, parlem de telèfon, però el telèfon és en realitat el telèfon en el smartphone, un telèfon intel·ligent. És un petit dispositiu que ens permet fer moltíssimes coses, no? Entre elles rebre e-mail, rebre missatges, i a més estan programats per fer-nos la vida fàcil. Fa uns anys que rebíem molt pocs missatges, doncs allò ens avisava, les alertes, i això al final acaba sent molt intrusiu i és molt més fàcil, diguem-ne, activar-ho que desactivar-ho, no? O programar-ho per determinades hores o determinats llocs. I al final acabes rebent missatges i els veus, no? Sense que en els moments en els quals segurament no tens ganes ni hauries de fer-ho, no? Perquè estàs fora de la feina.
Mm-hmm. Sergi.
Antoni, la legislació d'aquí reconeix el dret aquest a la desconnexió digital i, en fi, obligar les empreses a garantir aquesta conciliació personal i familiar, però crec que continua sent com una assignatura pendent, no?
Sí, sí, sí. Almenys s'ha fet que s'ha arribat aquest reconeixement, per això deia la diferenciació entre la desconnexió lúdica, la desconnexió particular, que això seria un altre tema molt diferent, i l'altre seria doncs, que arriba un moment al qual doncs, estàs rebent missatges fora del teu horari i el pitjor no és quasi rebre-ho, no? Sinó el pitjor és que s'esperi que hagis de contestar o que hagis d'estar alerta i no que la pròpia empresa tingui un manual de bones pràctiques de la comunicació interna, no? Per exemple.
No sé si podem parlar de les principals conseqüències que pot haver, no?, amb una persona de no desconnectar quan té vacances o quan li toca descansar.
Les principals són el típic i clàssic burnout, totes aquestes sintomatologia que és més relacionada amb l'ansietat, el dormir malament, el malestar d'estómac, no? El no gaudir del temps lliure amb la sensació de que et deixes alguna cosa i moltes vegades la tecnologia que permet doncs, rebre tanta informació i gestionar tanta informació que de vegades dius, mira, l'acabo avui perquè si no ho faig avui tindré demà, m'estarà esperant. No és com amb altres feines o altres moments que deies, bueno, ja arribaré demà i veuré què ha passat amb aquesta en el temps que he estat fora, ara ho vas rebent constantment. I això provoca molta ansietat i que si no hi ha aquesta desconnexió doncs tornes a la feina cansat o tornes amb la sensació de que ha passat un cap de setmana i en realitat és el teu mes de vacances, no? De l'estiu. I més amb aquesta calor, que també costa més de descansar, no?
Tornem una mica enrere, Antoni, perquè a propòsit del que comentava el Sergi sobre la legislació espanyola, que efectivament ho reconeix com un dret, aquesta desconnexió digital, tu parlaves de que les empreses haurien de tenir un manual de bones pràctiques. Sí. No sé si en realitat existeix aquesta mena de manual o aquestes indicacions, si es tenen en comptes i si el treballador en un moment donat pot recórrer doncs, a aquest dret que pot fer-ne ús davant d'una situació d'una exigència que no pertocaria per part de l'empresa.
Sí, sí, el manual és relativament fàcil, les bones pràctiques, millor dit, és relativament fàcil arribar a un acord, no? És tenir clar qui són els treballadors que estan de guàrdia, llavors sí que se'ls pot doncs, connectar, quines serien els horaris, per deixar-lo molt, molt clar, si tot això és relativament fàcil. I per descomptat, aquesta llei el que persegueix és que els drets dels treballadors no estiguin sempre doncs, vigilats, vull dir que en el moment en el qual això no s'està complint, lògicament es pot posar una queixa. No sé quin seria el mecanisme, perquè jo no soc advocat ni laboralista, però per descomptat, per això s'ha fet la llei, no? Perquè si no, al final, el fet aquest, com deia, de que no, tenim el telèfon i el telèfon és la nostra via de comunicació personal i professional, arriba un moment en el qual aquesta separació seria impossible, no? Si a més et va entrar en informació i si només són 5 minuts, no? I semblaria inclús que si el treballador no contesta no està conscienciat amb la feina que ha de fer, no? I llavors per això s'ha de regular i s'ha regulat. Es va regular primer a França, però aquí també tenim aquesta regulació.
El que m'imagino és que depèn dels sectors és més fàcil establir aquesta desconnexió que en altres professions, m'imagino jo.
Sí, sobretot també si tens determinats càrrecs o encara que siguin petits, no, intermitjats i tal, i tens gent al teu, diguem-ne, al teu càrrec i has de fer feines que d'aquestes que tenen deadlines, no, dates d'entrega molt ajustades, doncs moltes vegades segurament ni penses ni te n'adones de les hores a les quals estàs fent aquest tipus de missatge o aquest tipus de connexió. Però seria una mica tornar al que passava fa uns anys. Tu tenies una connexió, un telèfon a casa fixa i tenies un telèfon fix a la feina i quan sorties, òbviament, doncs ja està, hi havia un horari. Llavors, com a molt, el que es va fer és posar doncs, algun contestador automàtic per saber els horaris. Però això s'hauria de fer exactament igual. És a dir, a partir d'una hora determinada tenir un responedor que digui doncs, el meu horari laboral és aquest, per descomptat, doncs, has de donar-me feina en el moment en el qual jo estigui actiu, no? I llavors això seria molt més productiu que estar 24 hores amb una hiperconnexió que l'únic que fa és desgastar-te i que facis malament la teva feina.
El que passa és que a la pràctica, Antoni, moltes vegades fem servir el nostre propi mòbil.
Sí, és el que deia. Sí. Curiosament, hi ha inclús estudis, perquè vaig col·laborar amb una investigació amb un professional sanitari, no?, que està a la cura de persones al final de la vida, i ens van adonar que una de les coses que deien és que jo faig servir el meu mòbil per la feina. Llavors, clar, rebo de vegades missatges fora del meu horari. Dius, clar, això ho he fet perquè sigui fàcil i l'empresa no m'ho ha donat, però l'empresa no ha facilitat aquest dispositiu, no perquè no vulgui, sinó perquè no pensava que fos necessari. Per això dic que moltes vegades la tecnologia va tan ràpid, crea espais diferents, espais nous que creen una problemàtica, fins que no s'analitza bé, doncs no es busca una solució. La solució, ara pràcticament tots els mòbils poden tenir dos telèfons, dos números de telèfon, no? Un virtual i un físic, o inclús dos virtuals. Abans això era molt car, ara no. Això seria una de les opcions, de dir, bueno, aquest és el telèfon professional i a partir d'aquí es desconnecten, a partir d'aquest horari. Que si estàs de guàrdia, doncs tens un horari diferent, però ho tens molt clar i la gent té molt clar que pot trucar-te. Si estàs de vacances, totalment desconnectat. I això seria l'ideal. Entenc que en determinades feines, no? L'altre dia parlava amb una altra companya també periodista i deia, ostres, és que clar, jo hi ha coses que no em puc perdre, no? Llavors, de vegades sí que m'interessa que em truquin fora del meu horari per decidir si sí o si no. Però clar, potser això no t'interessa en vacances, no? Perquè en vacances saps que no podràs respondre, no? Perquè estàs fora, perquè no. Llavors, clar, és un risc que existeix. Però clar, tenim dos telèfons d'alguna forma, dos números, també podries decidir tu quan connectes i quan no, no? Per tant, això seria una de les primeres solucions.
Correcte. Sergi.
Jo volia, aviam, ara escoltant l'Antoni, a mi m'ha vingut al cap, clar, un ja té uns anys i ha viscut aquesta professió sense mòbils i sense internet. Això, Antoni, o sigui, ara donem molt la culpa també a aquesta societat hiperconnectada que dèiem al principi, però de gent addicta a la feina n'hi ha hagut tota la vida, no? Sense mòbils i sense res, no?
Sí, per això deia que moltes vegades és una mica adaptar la tecnologia al que tu necessites, sinó al revés, no? I el que moltes vegades fem és adaptar-nos a la tecnologia. Com la tecnologia permet doncs rebre missatges i rebre alertes 24 hores, doncs ni tan sols ens preocupem d'aprendre a com tornar una mica al que fèiem abans, no? Adaptar una mica a les necessitats reals i als nostres gustos, o al que a nosaltres ens vagi bé perquè no ens creï un problema de salut si és a llarg termini. Per tant, una part d'aquest de la problemàtica sí que és cert, és el propi dispositiu, una altra és aprendre a que nosaltres hem de posar límit al dispositiu i no al revés, no ser esclau del dispositiu.
I aquesta absència real de descans pot provocar a la llarga doncs, certa desafecció en la feina o fins i tot baixar el compromís?
Home, això jo crec que ens passaria a tots si poguéssim estar sempre de vacances i depèn de la feina, no? Això ja seria un altre tema a discutir. No, però bromes a part, o sigui, la idea és sobretot de que puguis tornar a la feina amb les teves capacitats d'atenció, el descans i la teva capacitat de resoldre problemes, que és el que et tocarà a la feina, doncs 100%, i per això es fan les vacances, precisament, perquè siguis siguis el més productiu possible amb el temps que necessitis, no? El que passa és que moltes vegades el que la tecnologia permet és fer molta més feina, i en comptes de pensar, doncs, si la feina està dimensionada, el que es diu, bueno, si ara en comptes de rebre 10 emails, rebent 100, i més o menys te'n vas en sortint, si reps 150, doncs potser també, no? I dius, ja, però és que potser hem de buscar el límit en el qual la pròpia persona necessita temps de descans per gestionar tota aquesta informació que arriba, no? I això moltes vegades costa molt, no?, de viure, bueno, ara, doncs, ja que podem gestionar tanta informació, potser necessitem més gent per aquesta informació. I la intel·ligència artificial és una petita part de la solució, però no ho és tot, ni molt menys.
Mm-hmm. I a part de tot el tema laboral, de mails o el que sigui, les xarxes socials també poden afectar negativament en aquest descans?
No, m'explico. O sigui, el que s'ha vist quan s'han fet estudis seriosos en xarxes socials és que la majoria de persones, o sigui, hi ha estudis que parlen del 80-90% de les persones que interaccionen en xarxes socials, la interacció és positiva. Per tant, rebran un feedback positiu, perquè després també fem una mica de parany i parlem de xarxes socials com si totes fossin igual, no? Com si totes fossin X, no? Com si totes fossin Twitter, en la qual, doncs, hi ha determinats moviments, doncs, que el que creen és molt de soroll. Per tant, les xarxes socials per se, doncs, el que moltes vegades comporta és coses positives. Una altra cosa és que ja hi hagi de base alguna problemàtica, algun trastorn mental, i llavors sí que s'ha vist que en determinades persones les xarxes socials poden anar-hi malament, però en correlació, és a dir, que el que fan és empitjorar la situació, però no provocar-li la situació problemàtica de salut mental. Per ara tenim aquesta evidència. Hem d'anar alerta, no?, per descomptat. Però les xarxes socials, ben treballades, ben compartides, el que són és simplement estar comunicat, que era una de les preocupacions més importants durant el Covid, no?, l'aïllament, no la hiperconnexió. Per tant, el que diria és utilitzar una mica el que fem en xarxes socials, però sense por, perquè l'impacte acostuma a ser positiu.
Parlem sobre possibles estratègies per poder desconnectar, no? Per exemple, primer parlàvem de fer servir dos telèfons, com molta gent, no?, intentar separar-ho, no?
Això seria una de les primeres coses a fer. L'altra, el de treure tots els avisos, alertes, entrades automàtiques, no?, perquè cada vegada s'ha fet més fàcil no només que revis el missatge, sinó també que et surtin les dues, tres primeres línies, perquè cada vegada tenim les pantalles dels mòbils més grans, i de sobte t'entra un missatge que penses que és personal, és laboral, i has llegit pràcticament tota la informació, no? Llavors, això pot posar-te nerviós. Això també s'ha d'aprendre, a desactivar i a tenir-ho activat únicament en els moments que realment ho pots gestionar, perquè inclús si estàs fent alguna tasca a la teva feina, potser t'interessa inclús desactivar aquests missatges durant una hora per concentrar-te totalment. Per tant, això també seria una de les coses que es podrien fer. Altres, doncs, buscar activitats en les quals un aprengui a estar sense el dispositiu per elecció, com deia, quan el fem servir a qüestions laborals, i que estigui tranquil·lament, sense necessitat d'anar-lo consultant i que ens arribin avisos, i buscant aquesta relaxació, que el que farà és que, doncs, et doni forces per estar, diguem-ne, més actiu i més concentrat en la feina.
Una, per exemple, que jo veig que hi ha gent que ho fa, hi ha gent que no, és sortir dels grups, no? Potser estàs en un grup de WhatsApp de gent de la feina, hi ha gent, jo conec gent que surt, i hi ha gent que no surt, no? Suposo que també sortir t'ajuda a estar una mica, doncs, com més desconnectat.
Sí, sortir o silenciar-los el temps que creguis que si estàs de vacances no necessites, o sortir si realment el grup no t'està portant res, perquè ara tothom fa grups i moltes vegades la interacció, doncs, no és la millor, i també acostuma a ser intrusiu, no? I s'hauria de posar algunes normes mínimes de per què serveix el grup, o també inclús horaris en els grups, si són de feina, no? Però si no, fàcilment es poden silenciar, i que tu siguis el que, doncs, quan tu decideixis, entres al grup i vegis una mica i actualitzis la situació i responguis o no responguis, perquè si no és això, al final estàs en el grup de l'escola, en el grup de la feina, en el grup de l'investigadors, en el grup de no sé què, i tens, que poden estar entrant missatges en determinats moments d'una forma terrible, no? Que el que fan és no deixar-te concentrar-te en res, ni que sigui personal, ni que sigui professional, ni amb la família, no? Està tot el dia pitant. Llavors això també s'ha d'aprendre, doncs, a silenciar.
El que segurament funciona és fer coses que no tinguin cap relació amb les pantalles, no?
Que és el que... És el que deia abans, és a dir, depèn. Sí, el que no podem, el que no s'ha de barrejar precisament és que, bueno, si fem coses amb les pantalles que ens agrada, com buscar un restaurant, com estar veient un, no sé, inclús a vegades hi ha gent que veu les sèries, no?, les pel·lícules, o estàs escoltant la ràdio, precisament, moltes vegades escoltes la ràdio, home, quan va dir l'apagona, un dels problemes és que tothom escoltava la ràdio doncs, amb el mòbil, no? Això, en realitat, potser és el que fèiem abans, el que passa és que el dispositiu t'ho permet. Per tant, jo diria, més activitat sense pantalla, si el que necessites realment és buscar, doncs, un moment en el qual, doncs, no et vingui de gust tenir una pantalla davant, però si el que estàs relaxant amb la pantalla tampoc seria una problemàtica, perquè és un ús personal, lúdic.
Sí, sí. Molt bé, doncs ho tindrem en compte. Per aquest estiu, nosaltres al programa, no sé si ho saps, Antoni, es diu Connectats.
Sí, per això deia que hi ha una connexió que és molt positiva, aquesta l'hem de mantenir.
Aquesta la mantenim durant tot el curs, però evidentment el que també fem és desconnectar. I ho fem per deixar un període de l'estiu, que és per gaudi personal de tothom. Que, de totes maneres, si volen continuar escoltant la ràdio, després continuem fent ràdio, eh? Nosaltres desconnectem, però hi ha companys que continuen fent un obert per vacances, que això serà a partir de que nosaltres posem punt final a aquesta temporada. Antoni Baena, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé l'estiu. Adéu-siau.
Igualment.
Sergi, gràcies. I no desconnectis encara, eh?
No, després torno a entrar.
Vinga. Adéu.
Adéu.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 3 minuts i mig de 4:45 de la tarda i ara obrim la nostra finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. Avui la compartirem amb l'Enric Garí, que és treballador de la construcció autònom, i el tenim a Badalona. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda. I calorosa tarda.
Sí, sí,
i torri de taur tarda.
Tardes, nits i de tot. Mira, sí, sí. El nostre tertulià, el Jordi Casas, que és historiador...
Ara sí que
escoltes bé, no?
Ara sento bé.
Perfecte. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
I ara saludem a la Sílvia Carrasco, que és antropòloga, i la tenim a Sabadell. Sílvia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu t'estrenes avui al Connectats, no?
Sí, m'estreno.
Mira que bé.
Segur?
Oh, clar. Si és la primera vegada s'estrena...
Sí. Ah, doncs pues la veu aquesta em sona.
No, home, no.
Sí, de la tertúlia, probablement, de Ràdio Sabadell, de la televisió, de les múltiples pel·lícules que he fet.
Mira. Hòstia. També et dediques al doblatge, Sílvia?
No, que va, és broma. Soc professora d'antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, no?
Molt bé.
Ah, com es diu de cognom?
Carrasco.
Sense Sílvia, sóc en Jordi Casas.
Ja t'he sentit.
Hòstia.
Sí, sí, ja, ja t'he identificat.
Per això em sonava la teva veu. Hòstia, clar.
Compartim tertúlia tots sovint.
Com ens hem de veure, com ens hem de veure.
Sí, bueno, sí, sí.
O sigui, que és veritat que us coneixeu.
Clar, que ens coneixem.
Sí. Sí.
Al final aquest programa és realment... Bueno,
el món és petit.
El món és petit. Home, no, tampoc no és tan petit. El que passa és que Sabadell i Sant Cugat tampoc no estan tan lluny. Ni Badalona tampoc, ni el Prat tampoc.
I trobar tertulians d'altura no és fàcil.
Ai, Jordi. Vinga, doncs, us sembla que comencem parlant del primer dels temes que té a veure, novament, amb el català i amb aquesta paradoxa que doncs reflecteix un informe de Plataforma per la Llengua, per la Llengua, que conclou que la llengua té més parlants que mai, però que alhora el seu ús social doncs està sota mínims. La qüestió és... Plataforma per la Llengua diu que l'ús social del català i la percepció de la seva importància a l'hora d'anar a buscar una feina no quadra. Quins creieu que són els factors que creen aquesta paradoxa entre el seu ús i la importància que se li atribueix a l'hora de buscar feina?
Que comença l'antropòloga, no?
Que comença,
sí,
la Sílvia.
Sí, doncs, perfectament. A més, com que són temes que he estudiat, puc aportar coneixement directe. A veure, jo no veig cap paradoxa. Justament del que es tracta, quan la gent li dona importància perquè pot millorar les seves oportunitats laborals, el que té és una perspectiva instrumental sobre la llengua. Això no vol dir que tingui una perspectiva d'usuari, de parlant habitual en la resta de les dimensions de la seva vida, les relacions afectives, de lleure, d'amistat, etc. Per tant, no li veig la paradoxa. Només faltaria que no hi haguessin més parlants que mai si és una llengua, la llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya. Lògicament, tothom que passa pel sistema educatiu, doncs, n'aprèn. És lògic que hi hagi més parlants que mai. De fet, tots som parlants de català a un nivell o altre. Però
una altra cosa és l'ús, no?
Una altra cosa és l'ús, però paradoxa no n'hi ha cap. Justament la importància és instrumental i, per tant, l'ús també és instrumental pel fet doncs, de tenir més oportunitats laborals.
Mm. Jordi.
Sí, és veritat, hi ha més parlants que mai. Una mica la mare de la demografia catalana, l'Anna Cabré, ho deia fa temps, diu, bueno, som més catalans que mai, hi ha més parlants que mai, o almenys més gent capacitada per parlar-lo. Això és evident. Ara, jo crec que el tema de parlar o no... És que és una batalla perduda, la gent el parla si ho vol, i si no vol no el parla. Tu no pots forçar la gent a
parlar. I en canvi et trobes que hi ha gent que el vol parlar, sí, sobretot bueno, els que estan aprenent.
Aquesta és una altra. La falta de professors de català és una altra, sí. Ho dius per això, no?
No, ho dic en la quotidianitat, en el nostre entorn, hi ha gent que vol fer un esforç i el vol parlar perquè l'està aprenent i, en canvi, no troba les facilitats perquè de seguida que veuen, perquè acostuma a ser amb persones estrangeres, el primer que fem és canviar.
Bueno, no sé si aquest és el problema, però... Bueno.
Home, jo tampoc crec que sigui aquest el problema.
No sé.
Jo us ho dic per el que comenten moltes persones no vingudes que han passat, per exemple, per un estudi com aquest i que ens expliquen precisament que un dels problemes que troben és que la gent no els dona l'opció de continuar parlant en català.
Pensa en dos problemes, però jo crec que no hauria de ser un problema cabdal, perquè si tens forces i ho planteges, tots poden acabar parlant en català en una conversa. Jo crec que hi ha un altre element que la gent de la meva generació, de la Sílvia, per raons d'edat, és un canvi, és que nosaltres fem una militància al català. Hi havia una militància, perquè te l'havien reprimit i deies, no, escolta, tu, jo l'aprenc, jo vaig aprendre com vaig poder, i el parlo i tal. Ara aquesta consciència no la trobo.
Si permeteu posar una dada a sobre de la taula... Si,
i després deixarem l'Enric, que encara no l'hem sentit.
Sí, però és veritat que així treballem sobre més dades, no? Això no es pot generalitzar per tot Catalunya. Una cosa és l'àrea metropolitana de Barcelona, la regió metropolitana de Barcelona, i una altra és la població estrangera, nascuda o crescuda aquí, que sí que té més oportunitats per parlar-lo, perquè és una llengua on l'ús social espontani de la població doncs, és molt més alta, i això és així. He estat pel pont de Sant Joan per l'Empordà i absolutament tots els nois i noies que treballaven a l'hostaleria durant les vacances d'origen estranger, un català perfecte, perquè més enllà de l'escola, les oportunitats per parlar-ho de forma espontània, natural, en el lleure, en les amistats, etc., doncs hi ha més parlants de català. Aleshores, aquí no és que hi hagi una espècie d'actitud massiva, unànime, de canvi, quan una persona que s'identifica que pot ser d'origen estranger, que no vol dir que ho sigui, doncs hi hagi un canvi. Això em sembla que és un mite, s'ha de distingir molt clarament entre diferents zones de Catalunya. És que la gent parla molt menys català, sigui d'aquí o sigui de fora.
Mm. Enric.
Quina sort teniu. Mireu què us dic. A Badalona, al Ram de la Construcció, no parlo català ni un 5%. Repeteixo, ni un 5%. O sigui, la gent no vol parlar català. Si tu els hi parles català, et diuen no t'entiendo, directament. M'entens? Hi ha algú que et pot dir que fa veure, o sigui, fa veure que no t'entén, però t'entén, i segueixen amb la seva teoria. O sigui, jo quedo parat del que esteu parlant vosaltres ara. Ara, quedo molt parat, de veritat. Que a l'Empordà hi hagi gent que parla català? Potser sí. Però a l'àrea metropolitana de Barcelona, i més exactament en el món de la construcció i de l'empresa, d'aquesta empresa més ruda, més feixuga, el català és un idioma mort. Mireu la paraula que faig servir, mort. No, ni els saben, ni els interessa, ni el fan servir. I em sap greu.
Ara que introdueix això l'Enric, precisament, sí que podríem analitzar una miqueta en quins sectors, no? És on es visibilitza més aquest contrast entre l'ús del català i la necessitat de parlar-ho.
Dit d'una altra manera, agafeu el metro de Barcelona i a veure, escolteu les converses, a veure quanta gent, bueno, converses ja n'hi ha poques perquè tothom va amb el mòbil a la mà, però bé, a veure les converses, quanta gent parla en català. La gran majoria parla en castellà o en els idiomes estrangers, però el català, un reducte, però reducte, reducte, reducte.
Bueno, la situació és paradoxal, i a veure, depèn del sector que parlis, depèn de la zona geogràfica, depèn de qui parlis. Jo hi vaig estar en un dinar, que hi havia una noia pakistanesa que fa 6 anys que viu a Catalunya, refugiada, i una família afganesa. Bueno, la noia aquesta està aprenent el català, l'entén, i els nens afganesos també l'han après i l'entenen. Per tant, són gent potencialment que podrà parlar en català, depèn de l'ambient, depèn del moment, i depèn a qui ens relacionin, no? Vull dir que una voluntat d'aprendre'l, jo crec que per part de molta gent hi és. Després hi ha altra qüestió, que deia abans de la militància, per contradicció, i casos que són molt de prop, d'una parella jove que els dos són catalans, i parlen en castellà perquè es van conèixer parlant en castellà. I jo dic, home, però cap interès amb el seu idioma, cap interès. Els és absolutament instrumental, com deia abans la Sílvia, i tant els hi fot parlar català en castellà. Eh? Aquella militància que jo deia que nosaltres teníem amb el nostre idioma, que teníem certes connotacions reivindicatives per uns pròpies, ara no existeix. Per tant, és igual.
Deixeu-vos una cosa.
I tant.
Perdó.
Vinga, Sílvia.
Sí? Bueno, a mi m'agradaria desmarcar-me de la culpabilització del no parlant d'origen, perquè a veure, la gent no és que no parli català perquè no li interessa o perquè té una actitud hostil, és que està en un entorn on no es parla. Aleshores, abans, jo sóc de Sabadell, la generació dels meus pares o dels meus avis, els obrers que venien de fora, part de la meva família, per exemple, es trobàvem amb obrers que eren d'aquí i doncs parlaven en català perquè a la fàbrica es parlava català, però perquè hi havia obrers que parlaven català, però això, aquesta situació no existeix. Si la major part de la mà d'obra ha estat substituïda perquè els catalanoparlants determinades feines ja no les volen fer, o perquè hi ha hagut en aquest sentit doncs un canvi en determinats sectors. A mi, jo de veritat, jo no crec que guanyem nous parlants culpabilitzant els no parlants d'origen. De veritat, crec que és més complex. Així ajudem poc a entendre el que passa. Sempre ho he dit, a mi em sembla que hi ha una part que falla molt, molt important en el tema del català, i és que més que la militància el que s'ha de fomentar és l'estima. trobar-li gràcia, trobar doncs, sectors en els que, el que sigui realment atractiu. Perquè la forma natural de fer una immersió en català en molts llocs de Catalunya i en molts àmbits laborals simplement no existeix. Per tant, si no hi ha aigua, no hi ha immersió possible. El que et fots és una patacada. A veure si ens entenem. I això no treu que hi hagi persones que tinguin actituds hostils a tot arreu i en totes direccions, però no crec que aquesta sigui l'explicació més important. No? Em sembla que ens allunya una mica de l'arrel del problema.
Respecte... No, digues, Enric.
Perdoneu, jo crec que no és una reacció hostil. Jo crec que és una reacció de necessitat. No tenen necessitat de parlar català. No hi és aquesta necessitat.
Això també.
Fills de 20 i pico d'anys que els seus pares han nascut a Catalunya i els seus pares tenen 50 i pico, 60 anys, ningú parla català. Ningú. Ja no dic que sàpiguen escriure, que segurament saben escriure, m'entens? Perquè han fet de l'ensenyament en català. Però ningú parla català, ni ningú té l'interès de parlar en català. Ni amb mi, que parlo en català.
Però, en canvi, l'enquesta que tu ens passat, del CEO, deia que el 85% de la gent considera que parlar català és important per trobar feina, no? Per mirar la feina. Mm-hmm. Per tant, això vol dir que la gent és conscient que és capaç de parlar-lo i que, si és necessari, ho parlarà. Vull dir, no, això és evident.
Segur.
Això és evident. El coneix, si és necessari, ho parlarà. I si valoren que serveix per a algú, doncs, bueno, ja és molt positiu. Després, la qüestió és on vius i si el teu entorn es parla o no es parla i si tens necessitat de parlar-lo quotidianament. És abans que... Abans, ara diu ser ja les truites, no? Abans, a classe, parlàvem en castellà, perquè era obligat i no podies parlar en català i, en canvi, al pati amb els companys parlaves en català. Ara és al revés. A les classes parlen en català, però al pati parlen en castellà. Bueno, però a mi hi ha coses que em preocupen més que això. Per exemple, el català a la judicatura, per exemple.
Sí.
A veure... està absolutament minoritzat i pràcticament no es fa servir, no?
I a la sanitat?
La sanitat ho desconec una mica menys, però no ho deia perquè la judicatura, em sembla que és el cas que posava la informació, no? Que deia que només un 30% de les sentències feien en català, o no sé. Però, bueno, jo ho he comprovat també, si alguna vegada hi tocarà algun judici.
Home, tot el que siguin serveis a les persones, el català, doncs hauria d'estar...
Bueno, ara, amb aquests 3 dies de vaga, podrien intentar aprofitar per millorar-lo.
I escolteu, vosaltres compartiríeu el que opina el president de Plataforma per la Llengua, l'Òscar Escudé, que en aquesta informació apuntava 3 factors que expliquen aquesta situació. Diu, d'una banda, el fet que el català és una llengua minoritzada, que els catalans, els catalanoparlants l'amaguen i que les administracions públiques no fan prou per defensar-la. Estaríeu d'acord?
No, jo no estic d'acord.
Em sembla una mica...
Vinga, Sílvia.
Em sembla que és massa...
No. A veure, el fet de llengua minoritzada, històricament, no hi ha cap mena de dubte. Ha estat perseguida políticament, prohibida, etc. La gent de la meva generació, doncs, vam ser escolaritzats en castellà, però era una situació, com deia el Jordi, no? Doncs que la docència i l'aprenentatge s'havia de fer en castellà, però després la resta, fins i tot de les converses amb el professorat, en el meu cas, eren en català.
Sí, efectivament. Era còmic.
Però, bueno, ho podíem fer. Això també és una cosa que ens ha donat molts avantatges cognitius, però bé, ho dic per treure un rèdit. És cert, històricament ha estat minoritzada. Que ho estigui ara, jo no crec, perquè justament el que hi ha és... s'han fet molts esforços, però no han funcionat. Llavors s'han de revisar i fer-ne uns altres, perquè no crec que hi hagi catalanoparlants que amaguin el català. O sigui, mira, porto 35 anys d'investigació educativa i no m'he trobat mai amb aquest fenomen. O sigui, no sé a on els catalans amaguen el català. Que les administracions no han fet prou. Jo crec que no han fet el que hagués donat més fruit. I no vol dir que tinguem varetes màgiques, però si unes coses no funcionen, doncs hem de provar-ne unes altres. Hi ha molts sectors de l'administració que no han fet un esforç per poder tenir el català com una llengua d'ús habitual per atendre a la població. La població se l'ha d'atendre en llengües que la població entengui. Abans parlaves de la sanitat. Tant de bo poguéssim atendre a totes les persones en la llengua que millor entenguin i en la que millor es puguin expressar quan justament estan en una situació de problemes de salut, no? Uh-huh. Això seria fantàstic. I és cert que això no passa en aquests moments, però en moltes altres circumstàncies, no només amb el català, no? Però sí, que les administracions han fet coses, n'han fet moltes, però probablement no han estat encertades. Llavors no ens hem de... de culpabilitzar tant,
no ens
simplement
hem de fustigar,
hem de revisar. No?
No
ens hem de fustigar, hem de mirar d'una manera desapassionada i, si pot ser, despolititzada quines coses han funcionat i quines no han funcionat, encara que ens sembli que són emblemàtiques. I això costa. Ara, jo, de veritat, crec que avui dia, amb canals de televisió, canals de ràdio, premsa, des de fa dècades en català, espectacles, una part de l'administració i tot l'ensenyament dir que el català és una llengua minoritzada a Catalunya el 2025, això no és veritat, no és veritat, i els agradaria moltes llengües minoritzades, dirien, però això què és, no? Però el que s'ha fet, doncs probablement no ha funcionat. No ha funcionat. I no hem de fer dependre de la gent, eh? Crec que realment aquí hi ha d'haver intervencions més que tinguessin una avaluació més profunda, més seriosa.
També és cert que dintre les llengües no minoritzades, que en diu molt bé el Cibel, però ser minoritàries,
això sí,
que es parlen al estat, som dels millors, som els que estem millors. Per exemple, la situació a Balears, al País Valencià o a Galícia és molt pitjor, sobretot a Galícia, fins al que jo sé. A Euskadi ho desconec, i allà ja, bueno, tot parteix d'una situació molt diferent, no?
Sí, a Euskadi, però... i tant. Sí, a més, no és obligatori aprendre euskera, ja, vull dir.
Però, bueno, dit del que cap, encara no som dels que sortim més mal parats, eh?
Què va?
Sí, que no ens podem queixar, no?
No digui que no ens podem queixar. Home, sempre pots queixar, sempre pots... Tothom sempre vol estar millor, no?
Sí, sí. Alguna aportació, Enric?
No, m'esteu deixant parat de lo que esteu parlant. Jo penso que teòricament lo que esteu dient està molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, però la meva pràctica diària és totalment diferent a lo que vosaltres parleu. I em sap greu dir-ho així.
Són dues realitats, no, sembla, no?
Jo crec que no diem res contrari al que has dit. És perfectament cert el que tu dius. Probablement és l'explicació que li podem donar, no? Perquè jo, com a professora universitària, et puc dir que el castellà també és predominant entre l'alumnat. I aquí sí que no pots dir, doncs, que és un sector totalment oposat al sector en el que tu treballes, no? I tant, també és així.
I també cal dir que abans de dir, dintre de la regió metropolitana no tot és homogeni. Sí. Ja. No és el mateix Badalona que Sant Cugat del Vallès. Vale?
Exacte. Aquí l'has clavat.
No, bonic, en aquest sentit i tal. I aquí també es parla molt en castellà, eh? El pas és que no és el mateix estat social que el de Badalona. Però bueno, ara no entrarem en aquest debat. Però clar, també hi ha diferències, no?
I tant.
Sí, senyors. Continuem, però ho fem ara parlant d'un altre tema que també té a veure amb la qüestió laboral.
Si entra en el sou...
I és el mateix. Entra el mateix. Què és el que valoren les empreses a l'hora de contractar els graduats? Aquells contractes de pràctiques, que és el primer contracte que fan els que han acabat els seus estudis, què diríeu que és el que demanen ara?
El que
necessiten les empreses.
Que cobris poc.
Que cobris poc, això, sí. Com qui diu tota la vida, no?
Sí. Sí. Home, jo ho veig amb, jo tinc dues filloles, bueno, una ja fa 2 anys que treballa i conec el seu ambient i tal, i amb carrera i notes extraordinàries i l'UPF i el que tu vulguis, i bueno, i el que van és a pagar el menys possible. I si pots negociar individualment, millor que sense conveni, no? Perquè llavors pots, evidentment, pots marcar territori, pots fixar-li el sou. Jo treballo a la meva filla allà, ningú es planteja tindre ni delegat sindical, ni comitè, ni conveni col·lectiu, ni res. Allà negocia cada un directament com pot amb la jefa.
És un campi qui pugui.
El sou, sí. Bueno, i llavors, clar, això és... Divide i venceràs, no?
Creieu, mira, aprofitem que tenim la Sílvia. Penseu que les universitats catalanes ofereixen prou oportunitats de pràctiques curriculars?
Això és la Sílvia.
S'ha fet un gran esforç, eh? Mira, nosaltres vam... Justament parlo d'un grau que diria, ostres, i de què treballen la gent graduada en antropologia? No deuen trobar feina. Doncs hem fet un canvi molt important perquè els últims 5-6 anys hem fet un gran esforç per inclús tenir tota una línia d'assignatures dels darrers dos cursos, per tenir convenis de pràctiques, perquè puguin veure el món laboral i les possibilitats d'aplicació de l'antropologia per una banda, i que el món empresarial de diferents sectors socials, de patrimoni, de la cultura, etcètera, etcètera, també vegin els avantatges que pot tenir contractar antropòlegs i antropòlogues, eh? Això va en les dues direccions. I hi ha una qüestió clau, que és l'entusiasme i la responsabilitat. I això ens hi trobem. Per exemple, nosaltres mateixes, quan fem convocatòries obertes en el grup de recerca per contractar joves recents graduades i graduats, el que més valorem és el compromís i la responsabilitat. I això no sempre es troba. Sense desmentir el que ha dit el Jordi, que hi estic totalment d'acord, eh? O sigui, aquí sí. Nosaltres estem parlant d'un context molt privilegiat, però el món és bastant més dur, i el no protestar per les condicions laborals, ara ho estem veient en aquesta onada de calor, hi ha situacions molt greus que ningú s'atreveix a denunciar, per exemple, canvis de la dedicació en horari laboral, en les pràctiques també, ningú se li acut dir per mencionar la paraula sindicat, això ja és... No. I això s'ha de dir, però sí que el fet de l'entusiasme i el compromís i la responsabilitat és el que més es valora, a vegades per sobre dels coneixements adquirits.
Anem al sector de l'Enric. Enric, tens mig minut, una mica més. Vinga, que tancarem.
Jo veig que els que surten de la Universitat Politècnica, aquests normalment tenen un 90% feina assegurada. Per què? No sé. No sé si és que hi ha pocs tècnics, no sé... No entenc el per què, però aquesta gent, quan surten, se'n van a fer unes proves i normalment els agafen. Després no sé el que duren treballant, això tampoc ho sé. Però, en principi, de sortida d'universitat a la que tenen ja la llicenciatura, o el graduat, cap a treballar. No ho sé. Jo suposo que tot deu ser, depèn de quina branca agafes. Si és més tècnica o si és més social.
Sí, això està clar. Però, en realitat, d'aquest estudi que sorgeix, aquest resultat que comentàvem a través d'aquesta notícia, el que les empreses ara valoren més ja no és l'anglès, eh? Uh-huh. Us en recordeu uh-huh. d'aquella època que l'anglès era del primer?
Que és el xinès, ara?
No, els idiomes ja no ho són tots. I la mobilitat, això d'hi treballat a no sé quin país i a l'altre i no sé què, i he posat copes a no sé on, tampoc.
I qui és el que valora?
Les pràctiques empreses i l'experiència laboral.
Si vas amb 21 anys que acabes a casa, quina experiència té vostè?
Cap ni una. Demanen una impossible.
Si no he començat a treballar, quina experiència vol que tingui?
Doncs ho deixem aquí. Enric, Jordi, Sílvia, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Que vagi molt bé, bona tarda. Bona tarda.
Emma. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mechanic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mechanic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mechanicpizza.com.
Mechanic Pizza. Amore per la pizza.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Pink Floyd.
Floyd. Queen. Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps, a Ràdio Sant Cugat.
Tonight's gonna